No hi té culpa la portera suplent del Barça.
Empat a 3 a Lisboa, aquest partit intranscendent del Barça femení. El Metropolitano, quan arribem a 11:15, continua empatant l'Atlético. Ens hem perdut alguna cosa, Xavi?
De moment no, cap ocasió clara de gol. Amb canvis, això sí, el Rayo Vallecano, l'entrada de Balliu per Ratio i l'entrada de Crespo per Quique Pérez, l'equip de Francisco.
Ho prova l'Atlético.
Ara per banda dreta és Nahuel Molina qui atura un punt al joc, busca la centrada, ara sí, i arribava des de segona línia Saúl, la pilota però ben refusada per Legend, i acaba als peus d'Issi, que la toca a banda esquerra pel Patxa Espino, una puntada llarga sense sentit, que acabarà tranquil·lament a les mans d'Oblak, que la juga ràpidament cap a Witzel, i aquest a la banda dreta, perquè sigui Saúl qui la remeni al mig del camp, l'entorna enrere cap a Witzel, i aquest canviant de banda, lado-lado, que diria Mitchell, ara cap a la banda esquerra perquè la toqués o almenys intentés iniciar l'acció d'atac l'equip matalassé des d'aquella banda, n'acabarà traient una falta, doncs no, diu l'àrbitre que no hi ha falta, per tant serà servei de banda. Mira, per l'equip de Vallecas, pel Rayo.
I acabarà de fer els canvis per posar allò, tota la carn a la graella, amb el capità.
Sí, amb Coque, que vaja, jo crec que entrarà per Saúl, que normalment quan surt d'inici no n'acaba molts de partits. Veurem si és l'home escollit per fer la cinquena substitució per part de Simeone.
Empat a 1 al Metropolitano, el Barça femení empatant a 3 al camp del Lisboa, i Liverpool 2, Chelsea 0 la Premier. Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, companys.
Com estàs? Tot bé?
Déu-n'hi-do, quina nit. Per sort el Barça no ha anat a pitjor. Ha aconseguit una victòria balsàmica, diria jo, patida però balsàmica, i ara acaben de rematar aquesta nit esportiva, no?, amb aquesta victòria del Barça de bàsquet, i pendents del que faci l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el rival del Barça sembla l'Atlètic de Bilbao, que queda 5 punts, però també està bé que estigui per la darrera l'Atlètic de Madrid, no?
Sí, com més lluny millor.
Sí, i tant.
Veient les prestacions del Barça, si fallen els rivals, sempre és benvingut.
I tant que sí, i tant que sí. La veritat és que tampoc no hi ha ningú que estigui per tirar coets, El Girona l'altre dia també patint, no?, a Balaïdos, el Madrid està traient els partits també per la mínima, i l'Atlètic de Madrid, que evidentment també nota el desgast de tot aquest calendari que han tingut en el mes de gener, patint avui a casa contra el Rayo Vallecano. La veritat és que la nit no està sortint malament pel Barça, en aquest sentit. Ara ho comentarem a la tertúlia, de seguida tindrem per aquí el Toni Padilla, l'Àlex Dalmas i també la Laia Cervelló per comentar aquesta jornada, i d'aquí uns minuts conversa amb Marc Gasol, avui que ha anunciat que penja les bambes. Sí, que deixa les pistes de bàsquet, amb 39 anys acabats de fer, va ser el seu aniversari dilluns, i avui dimecres en un acte a Barcelona que va ser, han fet el Manel Vidal i el Moji, els companys de la Sotana, han fet una cosa així una mica divertida, un acte diferent, els companys que fan aquest podcast de la Sotana, doncs ha anunciat que ho deixa, que vol dedicar-se a una altra cosa i que ja no està físicament tampoc per jugar al màxim nivell. I després d'aquest acte que s'ha fet al Cinema Texas, al carrer Bailén de Barcelona, hem pogut parlar uns minuts amb Marc Gasol, una conversa interessant que de seguida sentirem el Tu Diràs. Però abans, home, em sumo a aquesta festa que esteu vivint aquí de l'esport, aquest Atlètic de Madrid Rayo Vallecano i també el Benfica Barça femení. Home, sí, sí, anem a tancar aquests partits que queden.
Doncs vinga, a veure, tenim canvi a Lisboa, Benfica 3, Barça 3.
Sí, canvis al Benfica, doble canvi, de fet, el Barça n'ha fet 3, marxa Raisla, la punta entra Lara Martins, és un dels canvis que fa l'entrenador portuguès, i el segon canvi, diria que és a la part defensiva, entra, marxa Andrea Faria i entra Almendariz, al damunt del terreny de joc. El Barça té un quart d'hora per sumar la victòria número 33, si no seria el primer partit que no guanyaria aquesta temporada, i la veritat és que fa pinta que pot passar absolutament de tot. És a dir, el Barça és probablement favorit per guanyar el partit, però no m'estranyaria gens que el Benfica l'acabés guanyant.
Empat a 3, el Metropolitano, passen els minuts i oportunitats clares no en té l'Atlético, Xavi.
No, de moment no, en aquesta segona part intentava filtrar una passada a Llorente cap a Griezmann, però no ha arribat a bon port, i el Rayo ben bé plantat, a més que, com dèiem, no es complica la vida a la que pot puntar de llarga buscant una segona jugada, però ja travessant la línia del mig del camp. Ara ha estat Dimitrievski qui ho provava, i mira, n'ha tret una falta sobre Álvaro de Reinildo, per tant la pilota continuarà en poder de l'equip de Vallecas. Queixava Reinildo, però sí que sembla que la falta és clara del central de l'Atlètic de Madrid.
Encara que ha exagerat moltíssim el jugador del Rayo.
Ara si llarga la possessió o no, l'equip de Francisco Aridane, obrint a la banda dreta per Balliu, que acaba d'entrar al terreny de joc substituint Ratio. Mira que buscava una bona passada en profunditat, ha tapat bé aquella banda esquerra, però Lino per part matar la sèrie, la pilota torna enrere als peus d'Aridane i aquest la jugarà cap a l'Egem, protagonista en el primer gol de l'Atlètic de Madrid, perquè Reinildo li estira la samarreta, l'àrbitre però ha considerat que era gol i el VAR tampoc no l'ha corregit, però que ho intenta per banda esquerra, se'n va bé en primera instància, era Camello, la pilota però acaba sortint a corna, serà corna favorable al Rayo Vallecano, opció per tant perill, com sempre es diu, s'igualen les forces en els corners. En aquest cas, a la dreta de la porteria, Doblac.
I amb el cabell d'Aridane, que puja a rematar, segur que s'igualen més.
Hi ha vida aquí a dins d'aquesta closca d'Aridane, segur.
Camello ex-Atlético té una mica de ganes, avui al Metropolitano.
Poden competir amb Witzel, eh? Aridane i Witzel sí, podrien competir.
I tant. A veure aquesta
quina
centra
enveja,
de corna.
Quina enveja, tu.
A veure què busquen. Doncs la centrada cap al primer pal, la toca bé però amb el cap Llorente per refusar-la i l'intent de xut de Pep Chavarría se'n va molt, molt desviat per sobre del travesser de la porteria Doblac.
Doncs mira, 1-1 al Metropolitano, 3-3 aquest Benfica-Barça femení. Deixeu-me anar un moment al Palau Blaugrana, que el Dani Aguilar diu que ja té els primers protagonistes del Barça de bàsquet després d'aquesta victòria avui, important i contundent contra la Virtus de Bolonya. Dani.
Sí, Aleix, amb el Nicola Provetola. Nico, felicitats per partida doble avui, buen cumpleaños, ¿no, Nico?
Bueno, muchas gracias, muy contento por la victoria, sobre todo, y bueno, un día especial y nada, con mucha felicidad, ¿no?, del momento que estamos viviendo como equipo y todo lo que está pasando.
Te he visto con, no sé si de las mejores sensaciones de los últimos, no sé si decir, meses, parecía el Nico de principio de temporada.
A ver, no ha sido fácil la lesión, ¿no? No suelo disfrutar esos momentos, ¿no? Y bueno, nada, hoy en la pista creo que todo el equipo disfrutó mucho, el Palau disfrutó. Era un partido muy importante y hemos hecho un gran trabajo.
Colectivo, todo el mundo sumando. No sé si quizás el día que más la rotación ha entrado, todo el mundo ha sumado, se ha podido tener minutos todo el mundo. De eso os entiendo que os alegra especialmente.
Sí, mucho, ¿no? Con Palencia creo que terminamos sufriendo de más. Pero bueno, nada, creo que el partido de hoy demuestra, ¿no?, un poco el potencial que tenemos. Es importante seguir con esta dinámica, mantener esta constancia del juego, ¿no? 40 minutos a tope, sin parar y nada, creo que van a venir equipos muy físicos y tenemos que estar listos.
Y acabo con la última, más aún la concentración con la que ha salido el equipo. La semana no, ha sido rara, la semana, y el equipo ha salido absolutamente concentrado.
A ver, esas cosas o lo que pasa afuera a veces hace mucho ruido y compacta un poco, ¿no?, más el vestuario, te hace estar más concentrado, ¿no?, y más enfocado en lo que tenemos que hacer, que es seguir nuestro trabajo, es seguir jugando. Tenemos un gran juego de equipo, tenemos un gran vestuario, Roger está creo que cada día haciendo las cosas mejor y nada, tenemos que seguir.
Gràcies, Nico. Doncs Nico, la Provetola, avui que compleix 34 anys. Avui és un dia especial per ell i ho ha celebrat amb un partidàs.
Doncs molt bé, Dani, qualsevol protagonista que tinguis també, fes-ho saber ja en aquest temps de Tu diràs, en el que estem vivint amb el Jaume Molló, el Xavi Puig i el Gerard Ballera, aquest tram final de la Champions femenina pel Barça i dels partits pendents que quedaven de Lliga. Bé, demà encara queda un Getafe Real Madrid,
sí, home.
Important, perquè el Madrid si guanya se situa líder amb 10 punts més que el Barça, si guanya. Sí. Si no, si empata el Madrid, igualarà al capdavant de la Lliga amb el Girona.
Ui,
i es quedaran a 8 punts.
El Benfica acaba de marcar el quart en un corna, ha sortit malament Gemma Font i acaba de marcar el gol que ara mateix avança el Benfica. Mira, mans al cap, diria que ha estat Jessica Silva, la jugadora que ha rematat amb el cap, mans al cap de la mateixa Silva, de tothom, absolutament. El Barça està perdent contra el Benfica. Ens preguntàvem l'última vegada que el Barça havia encaixat 3 gols, va ser l'any passat a la fase de grups al camp del Bayern, en un partit en el qual el Barça també va perdre 3-1, però ara sí que haurem d'anar, crec que molt més enrere per trobar un partit en el qual hagi encaixat 4 gols. El corna, la sortida malament de Gemma Font, que per dalt la veritat ha estat molt malament, i el gol és en pròpia o de Gemma Font o de Lucy Brons, sí, que sota la línia de gol intenta la treure-la. Sí, jo no ho sé, jo diria que
no,
sí.
No li fan falta a la portera?
Sí, és de Brons. És de Brons que intenta refusar, no, eh? En comptes de refusar, el que fa és que la pilota se'n vagi al travesser, li torna a donar al cap de Brons, ja sense voler, i acaba entrant. Per tant, té 9 minuts més l'afegit al Barça per, com a mínim, treure un empat d'aquí. Benfica 4, Barça 3.
Sorpresa, eh? I de les grosses, encara que sigui amb un equip plegat de suplents, no? Vull el Barça femení.
Sí, el Benfica, que vull recordar que és un equip de quarts de final, també. Ha acabat segon en aquest grup, i la veritat és que ja fa temps el Pere i la Soraya, que quan va començar la fase de grups, mira que era fàcil apostar per l'Eintra, que era un equip alemany, perquè es classifiqués, però ells van apostar pel Benfica, està treballant bé ja fa un parell de temporades, i l'any passat a la fase de grups aquí el Barça ja va patir moltíssim per acabar emportant-se el partit, al final va golejar però va patir molt, i avui està perdent 4-3 i veurem si ho aixeca o no ho aixeca.
No s'ho creuen, a Lisboa. No s'ho creuen.
No, les mans al cap és un gest, però, realment,
però l'afició, com si haguessin guanyat la Champions, l'afició, guanyar el Barça, clar, és una de les grans notícies d'aquesta Champions femenina, insisteixo, encara que el Barça no s'hi jugava absolutament res. Què està passant a la Premier?
Que marca el tercer Liverpool, és Szoboszlai, acaba de marcar el tercer pels de Klopp, si no estava sentenciat, ara sí que ho està del tot, aquest Liverpool-Chelsea, Liverpool 3, Chelsea 0.
Déu-n'hi-do. I el Metropolitano, Puig, sembla que el Rayo va per la victòria,
Sí, ara ha tingut una de mig clara, una pilota que anava amb el segon pal, no hi ha arribat per poc a la rematada Trejo, ho intentava l'Atlètic de Madrid, clarament per Dimitrievski, aquesta pilota que surt de l'àrea, la refusa amb el peu, un Rayo que ha fet dos canvis més, ha entrat Trejo per Álvaro i De Frutos per Isi, li queda encara una finestra a Francisco, l'Atlético que ja ha fet els 5 canvis possibles que té Simeone.
Déu-n'hi-do, com està la Lliga, aquestes jornades pendents que teníem entre l'Atleti de Madrid, el Rayo Vallecano, i demà amb aquest Getafe-Madrid, que posaran la Lliga al dia des de principis de gener, que no estava la Lliga al dia per culpa de la Supercopa d'Espanya. Ens quedem un moment al Metropolitano, amb aquest 1-1, a veure què passa, Puig.
La pilota pel Rayo, en aquesta banda esquerra de l'atac de l'equip de Francisco, aquí veiem dempeus a l'àrea tècnica, just al límit d'aquesta àrea tècnica de la banqueta del Rayo avui al Metropolitano, tocant l'àrea i remenant-la bé al Rayo Vallecano, a veure si arriba la centrada per aquesta banda esquerra, ho intentava Petxabarria, i arriba per poc Camello, i la pilota acabarà sortint per la línia de fons, la bona centrada de Pep Xavarria, i per poc no hi arriba Camello per marcar el que hauria estat el segon gol. L'Atlético de Madrid en aquesta segona part, amb molt poca ocasió de gol, un xut al lateral de la xarxa de Griezmann, i poqueta cosa més de l'equip de Simeone.
Sí, està a punt d'empatar el Barça femení, Ballera també.
Sí, ha tingut una rematada Clàudia Pina, ara del joc s'atura, veient una jugada pel terra, que a més li han enviat una pilotada, es queixa d'un cop al genoll esquerre. Clàudia Pina amb una rematada molt franca, la veritat, des de dins de l'àrea, amb cama dreta, la pilota ha rebotat a les cames d'una jugadora de l'equip portuguès, i el Barça ara ho intentarà, es volcarà a l'atac, però no ho tindrà fàcil, jo no ho veig gens clar, que que guanyi, que ja n'ha de fer dos en 5 minuts més l'afegit, que això ja és complicat, sinó no tindrà fàcil l'empat, crec que, mira, hi haurà més canvis i entraran dues jugadores del planter. Giraldez, per tant, també dona oportunitat en un partit com aquest, encara que vagi com vagi la situació, a dos jugadors del filial, una d'elles Martina.
Compte el Metropolitano.
Que es tapa les orelles Memphis, això vol dir que acaba de marcar gol per l'Atlètic de Madrid, una bona acció, crec que de Llorente, que és qui li fa la passada definitiva a Memphis perquè marqui, no és de Llorente, sinó de Barrios, la jugada, perquè acabi marcant, perquè Llorente l'acaben de substituir, perquè acabi de marcar Memphis el gol de la victòria de l'Atlètic de Madrid, si no diu el contrari al VAR, amb la posició de Memphis, que estava marcant la línia del fora de joc. Veurem ara l'acció de Barrios, un bon retall amb la cama dreta, ai, i la passada,
ai,
que hauran de tirar línia, i potser si estem una estona, perquè la posició és justeta de l'ex del Barça, de Memphis, que està en un bon tram de temporada resolent partits, avui també, si és que el VAR no diu el contrari, directe amb cama dreta, la primera, superant Dimitrievski per baix, 2-1 si no diu el contrari la tele i les línies.
Agafa l'esquadra i el cartabó, Molló?
Sí.
També, perquè, va.
Jo diria que és Leixent, que està totes avui, en el primer gol perquè l'han agafat de la samarreta i en el segon perquè, com diu Sotogrado, la posició és molt, molt justeta. Jo, si m'hagués de mullar, diria que és gol legal.
Sí?
Per un peu de Leixent, però...
A mi m'ha semblat que no, en canvi, però clar, imagina't, veient-ho aquí per televisió, que tirin al VAR, sí, les línies al VAR, a veure si funciona o no.
Diu que és molt justet. L'àrbitre, consultant-ho amb el VAR, no sé si és que el VAR li està dient el mateix, que calma, que s'ho prenguin amb calma. Espera, que ja ho han decidit i diuen que és fora de joc.
Veus?
Fora de joc de Memphis, per tant, no puja el marcador. El gol de l'Atlètic de Madrid, 1-1... 8 més l'afegit, perquè s'acaba el partit al Metropolitano.
Per cert, parlant del VAR, Gigantes, el canal de Twitch, acaba de fer públic l'àudio del VAR de la primera jornada de Lliga Getafe-Barça. Us en recordeu d'aquella primera jornada de Lliga, minut 90?
Amb Sotogrado.
A Araujo li fan un penal com una casa de pagès, però just abans del penal Araujo sembla que Gavi toca la pilota amb l'espatlla barra la mà barra el bíceps. Doncs bé, de seguida el tu diràs, escoltarem l'àudio de què es van dir a l'àrbitre de gespa i a l'àrbitre de VAR, que crec que era Iglesias Villanueva en aquell partit, hi havia Sotogrado i Iglesias Villanueva, què es van dir sobre aquesta acció. Evidentment torna a ser un àudio de VAR polèmic ja en la primera jornada de Lliga, que va anar en contra del Barça perquè van considerar que eren mans de Gavi, que la tocava amb el bíceps i que per tant la jugada estava invalidada i el penal posterior a Araujo no s'havia de xiular. Ja tenim per aquí el company del diari ara, Toni Padilla. Hola, Toni.
Hola.
Què tal? Ben tornat, eh?
Gràcies.
Molt bé. Han anat bé aquests dies de descans?
Sí, les vacances sempre van bé.
Sempre van bé.
Ara va ser tornar i va esclatar tot, per tant...
Absolutament. Espera, sona bé el Toni, a veure? Sí, eh?
Se sent?
No.
Aquests micròfons...
Has vingut amb poca veu, Toni.
Hola, i ara què tal?
A veure, ara provarem, espera't, eh? No, encara no, això...
Algun funcionarà, tot.
Algun dia funcionarà, no et preocupis. Ara et sentirem, Toni. Si no, mira, jo et deixo aquest. Saluda, mira.
Hola, què tal? Ara sí, eh? Sí, que maco. Estem compartint micro, com bons germans.
Què et sembla tot el que està passant a Barcelona?
Sí. Mira, jo era de vacances i que ara m'hauré pogut quedar perquè no entenc res. Estic desorientat, encara no entenc res, no segueixo sense, avui amb la roda de premsa de Xavi segueixo sense entendre les coses i la sensació que explico una realitat paral·lela, és una mica com Matrix, no? Explico una realitat molt paral·lela a la que percebo. Algunes coses sí empatitzo, algunes coses entenc, però en general estic molt desconcertat. Molt desconcertat i amb un punt de barreja de por amb mandra, podria ser mandra pel tema de les quinieles travesses sobre qui serà l'entrenador, crec que ja he comptat 18 noms diferents, però un punt de por de què pot passar fins a l'estiu, perquè no acabo de creure'm que l'equip s'endollarà i que això acabarà aixecant una Champions, tant de bo m'equivoqui, però després del que hem vist avui, que de fet la roda de premsa posterior de nou, no sé, crec que el partit que descrivia Xavi jo crec que no l'he vist, tal i com la realitat que hi descriu, jo crec que no l'he viscuda, per tant, desorientat.
Però no creieu... Bé, ara si voleu en podem parlar mentre es van tancant els partits de la Champions femenina i l'Atlético Rayo. No creieu que Xavi avui era una mica... Després de la victòria, si volia fer-se fort en la seva decisió, era una mica el que havia de dir, no? Perquè si no, li queia l'invent. Vull dir, ell va fer això perquè volia que els jugadors reaccionessin i el Barça aconseguís una victòria i tornés a la bona línia de resultats, com a mínim de resultats, i per tant, com que el resultat li ha donat la raó, doncs això, no?, que ell ha vist una reacció i per tant ha aconseguit tres punts importants.
Sí, aquesta part la compro, però en general, a més, quan parla del partit, crec que ell sempre, no només avui, parla de partits en què ell defineix que l'equip ha jugat molt millor del que acabo percebent. A mi la primera part m'ha semblat realment infumable, vull dir, crec que prefereixo veure Cinema Mut del 1910 durant 10 hores consecutives i crec que m'ho passaré millor, que hi haurà més ritme. A la segona he vist un punt de reacció i mira, ha marcat el Tigrinho, perfecte, genial, però segueixo pensant que hi ha una desconnexió, que hi ha una desconnexió i que ell té una aproximació al barcelonisme que no l'acabo d'entendre, algú que el coneix tant, que algú que ja l'havia patit com a futbolista i com una necessitat d'aprovació, com un punt de victimisme que em segueix sobtant. Em segueix sobtant molt tot el que ha passat fins al punt que tinc la sensació que hi ha moltes coses que no s'han explicat i que potser amb el temps acabarem sabent, no? Que no pot ser només que algú que afirma sentir-se tan estimat per tothom marxi dolgut a la vegada i que realment és que jo no percebo que, hòstia, portem uns quants anys ja amb, la premsa, crec que, altres entrenadors han sortit amb moltes més cicatrius a la pell, moltes més fuetades, i que Xavi en general va gaudir de bona premsa fins que aquest any, òbviament, amb expectatives molt altes fixades per ell mateix i per la directiva, la gent esperava més, i quan no n'hi han hagut crítiques, però que forma part del joc, no sé, no ho entenc, insisteixo, crec que això donarà molt per parlar, i puc entendre que en alguns moments defensi el seu punt de vista, com ha fet avui, però en general segueixo estant molt estabornit.
Ara en seguirem parlant, eh? També tenim per aquí la Laia Cervelló. Hola, Cervelló, eh?
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit.
No funciona el micro o sí?
Sí, funciona.
Ah, vale,
una mica, no?
Perfecte, m'estan fent cares rares, dic, no sé.
Una mica, sí, sí, sona bé. A veure, aquest també,
sí.
Toni. Vine. Ara sí, a veure.
Ja no hem de compartir micros.
No hem de compartir res. També tenim per aquí el Dalmas. Mira, Dalmas, hola, que et saludo.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara us demano tota l'opinió. Fem la tertúlia habitual, d'aquest Barça 1.
Fa bona cara el Dalmas, està del triomf de l'Europa amb la Sardenya,
Sí.
No sé si sala,
Fa bona
cara,
Sí, sí que li agrada, sí. Alguna novetat dels partits que tenim en joc al Metropolitano, Puig?
No, de moment no. Una a una, 3 minuts més l'afegit perquè s'acabi. De moment amb l'Atlético sense trobar ni ocasions en aquesta segona meitat, deixant-se 2 punts. Dèiem en clau blau i també en clau gironina, pel gironí més optimista, pensant en Aràbia Saudita i en anar a jugar a la Supercopa, sí. Allunyes el tercer, o en aquest cas el quart classificat, a la classificació, o almenys no se t'apropa tant com podria haver-ho fet si acaba aconseguint la victòria.
Sí, clar, queda amb 45 punts, no? A 10, no?
A 10 del Girona, el quart a 10 punts i el tercer, que és el Barça, 8 punts.
Compte el Barça, doble aturada de la portera del Benfica, que abans n'havia tret una altra, també una altra rematada en un córner de Brooks. 3 minuts queden pel final. El Benfica mira el públic dret veient el partit, ja no s'asseu la gent que està veient el partit a la graderia, ara xiula mans. El Barça tindrà encara, jo crec que un parell d'ocasions li queden al Barça per intentar empatar com a mínim i evitar la que seria la primera derrota de la temporada. Sí que sembla que el que ja no arribarà és una altra victòria. De moment eren 22 partits, 22 victòries. Veurem què passa en aquests últims 3 minuts de l'afegit.
Doncs fila marcat el Chelsea. En Kunku ha retallat diferències. Liverpool 3, Chelsea 1. Li queda un quart d'hora més l'afegit al partit al camp del Liverpool.
Recordem que ha guanyat el City, que ara sí es torna a enganxar la lluita per la Premier. 3-1 contra el Burnley. I ha guanyat el Tottenham, 3-2 contra el Brentford. També el Tottenham s'enganxa en aquesta lluita per la Premier League anglesa amb el Liverpool, amb el City, amb el Tottenham, entre d'altres. També hi ha per aquí l'Arsenal d'Arteta i una mica més despenjat ja l'Aston Villa. Avui ballera el Barça.
Mariona que regira, està resistint com pot el Benfica. Hi haurà corna, sí, és corna, és corna. No sé què reclamen les jugadores del Benfica. Doncs jo pensava que xutaria la primera. Mariona ha volgut regirar-se dins de l'àrea perquè hi havia tantes cames a la frontal de la petita. 2 minuts li queden al Barça per marcar un golet i evitar la derrota. A veure, el corna, crec que el picarà Clàudia Pina, amb cama dreta, frontal de la petita, no el remata ningú. Engen la recollirà a l'altre costat, Albertax de l'àrea, s'ha de girar, no és la seva posició, la toca cap a Vicky López, entra dins de l'àrea, la posa per Ari Arias, davantera del filial, la centrada, tornarà a ser corna, ara des de l'altre costat, queda 1 minut i 40 segons.
I el Metropolitano a punt d'entrar en l'afegit. No pot l'Atlético amb el Rayo. Ens quedem però un moment a Lisboa, va, que cantarem al final.
Sotana de Grey amb Hansen, entra dins l'àrea, fa una, se'n fa dues, la rematada, el cul d'una de les jugadores la torna a posar dins de l'àrea Ari Arias i al final acaba atrapant Powells a la petita. Ara sí que perdrà temps el Benfica, doncs li quedarà l'última al Barça. Jo crec que una última jugada de taxi que hi haurà, perquè a més hi ha hagut un moment que tenien una jugada.
Gol
ara sí de Memphis, aquest sí que pujarà al marcador. Es torna a tapar les orelles l'ex del Barça. La centrada de Nahuel Molina, reclamen una falta, o almenys és el que sembla, els jugadors del Rayo, prèvia al gol. Veurem si el Bar diu alguna cosa o no. Esperat Simeone, que diu ara no miri res a la pantalla, que el gol ha de ser vàlid. 2-1, hi ha una vermella per algú de la banqueta del Rayo.
Sí.
No sabem qui encara, perquè no ens ho mostra la realització, però s'han anat cap a la banda, on hi ha la banqueta del Rayo, i una vermella directa que ha ensenyat Sotogrado, 2-1 al 90, si no diu el contrari al VAR.
És còmic, el gol, ara ho veureu. Jo crec que no hi ha fora de joc, no, Molló?
No, de Griezmann no.
No ho sembla.
I si és això que demanen,
sí,
a mi...
Sembla que demanen un cop de colze de Griezmann.
El segon, la segona posició de Griezmann.
Gol del Barça, que evita la derrota, el Barça no perdrà. Marca Lucy Bron en un corna, l'estava buscant el Barça. Doncs mira, en el partit que semblava més propici perquè el Barça perdés, Lucy Brons, que pot salvar un empat. Queda res, 20 segons pel final, quedaven bronze de cap a la sortida d'un corna centrada de Clàudia Pina per l'escaire esquerra de la porteria del Benfica. Acaba entrant Benfica 4, Barça 4.
Serà vàlid el gol del Metropolitano, és còmic perquè sí, és una pífia brutal.
Ara tinc els dubtes amb la posició de Griezmann en el moment de la centrada. És el dubte que tinc. No, per mi no hi ha falta de Griezmann en el primer salt. En el primer salt, però després, quan rep la passada de Nahuel Molina, podria ser que fos la posició incorrecta, doncs no. És gol, ja el valida el VAR també, 2-1, 91 de partit. Veurem quant d'afegit ja, que encara no ens ho han mostrat.
5 i 6, jo crec.
I en Francisco molt i molt emprenyat a la banda. De fet, és l'home expulsat. El qui ha rebut la vermella directa engega dida a l'àrbitre. Se n'haurà d'anar cap al túnel de vestidors. Haurà de seguir des d'allà o des d'on pugui el tram final d'aquest partit. 2-1, l'Atlètic de Madrid, que se situaria a 8 punts del Girona.
Empatada amb el Barça.
Igual que el Barça.
Sí, sí.
I per qui no ho estigui veient a l'eix, és molt més falta, per exemple, la de Rüdiger en el salt, el dia de l'Almeria, en l'acció del primer gol del penal, no?, que dona peu al primer gol del Madrid contra l'Almeria, que no pas això de Griezmann.
Sí, sí.
Per mi no és falta, vaja.
No ha estat res, la jugada és legal i després el porter del Rayo fa una pífia descomunal.
Se la menja Dimitrievski.
Per menjar-se-la. S'ha acabat el partit de la Champions femenina.
Sí, amb empat. És el primer empat de la temporada pel Barça. Benfica 4, Barça 4. Empat i gràcies perquè Lucy Brons, gran protagonista del partit, ha marcat l'empat a 4 en l'última jugada pràcticament del partit. A la sortida d'un corner, el Barça tenia la feina feta. Ara ja és per arribar el dimarts al sorteig. Brand de Noruega, Haken de Suècia o l'Ajax. Són els tres possibles rivals que té el Barça.
Des de quan no perdia, has dit, a la Champions, el Barça?
A la Champions no perdia, va perdre contra el Bayern. Avui no ha perdut,
sí,
tampoc.
En una eliminatòria que al final la va acabar passant, eh?
No, a la fase de grups. Avui ha empatat, eh? Sí, avui ha empatat.
Ah, perdó, clar, empatat. Sí. Bé, vull dir, ensopegar el Barça a la Champions, des de quan no ensopegava? Que...
Des de quan no ensopegava, sí, des del dia del Chelsea crec que va acabar empatant, diria.
Sí, l'1-1, sí. Hi ha un 1-1, no?
1-1 al Camp Nou,
ten
per
raó.
Passar la final d'Eindhoven, però clar, doncs va semblar una victòria en comptes d'un empat, però va acabar empatant. No és tan estrany un empat, sí que és... Més estrany una derrota, tot i que l'any passat, a la fase de grups contra el Bayern, a l'Allianz Arena la va tenir també.
Doncs el Barça, que avui ha empatat en aquest partit totalment intranscendent, però que acaba primer de grup, i dimarts sabrem el rival que li toca a les jugadores de Jonathan Giraldez als quarts de final. Dimarts, 6 de febrer, es fa el sorteig. Ara us preguntaré, Toni, Laia i Dalmas, quin rival preferiríeu? Home, jo crec que per cartell, no? Un Ajax-Barça, més jugant-se el Johan Cruyff, l'anada, segurament, veurem si a Montjuïc... o a l'altre Johan Cruyff, la tornada, crec que seria molt atractiu. Potser per renom seria el millor rival. Però ara en parlem, que ens quedarem un moment al Metropolitano per viure aquest final de partit. Estem en l'afegit ja de l'Atlético 2, Rayo 1, Puig.
Ja ha marcat Tigriño Montjuïc, ja podrà estar a fer-ho el Tigre, Falcao, el Metropolitano, per poc no hi ha arribat, ha estirat la cama, però per poc no ha aprofitat la centrada que li venia des de la banda dreta. Són 6 d'afegit, en queden 2 per arribar al 96. És moment Simeone d'animar les masses perquè cantin més que mai i salvar aquests 3 punts de l'equip mat de l'ascens. Ofereixen una altra repetició del salt de Griezmann i no em sembla falta sobre Pep Xavarria. I després la centrada amb la cama esquerra i com s'anticipa bé Memphis i després aprofita evidentment la cantada de Dimitrievski del porter del Rayo. A mi em sembla un dels porters segurs de primera, però aquí realment no està encertat i s'acaben passant el gol Matalassé. Ho intenta el Rayo encara, és a Aridane, ara és per banda dreta, balliu enrere perquè Dimitrievski la pengi i buscar una segona opció. Allà hi va Dimitrievski amb la cama dreta, veurem si la pot arribar a pentinar Falcao, la pilota continua en poder del... conjunt de Vallecas, cobrirà la banda esquerra, no?, per provar la centrada, doncs encara no, prefereix remenar-la a la frontal, aquesta pot ser bona, el retall, però imprecís, i refusa la pilota de l'Atlético, ho provarà en el contraatac, intentar sentenciar el partit amb el 3-1. Allà hi va, per la banda esquerra, Lino, que és qui munta el contraatac per l'equip Matalassé, encara Aridane, ara cap aquí, ara cap allà, el xut, se'n va a corna, doncs aquí guanyarà minuts l'equip de Simeone o segons com a mínim, som a mig minut d'arribar al 96 i això fa pinta que ja no se li escaparà a l'Atlètic de Madrid. Diu que s'ha acabat ja Simeone, no, encara no del tot, queden 20 segons per arribar al 96, però amb la parsimònia que van agafar la pilota...
Sí, sí, hasta que no jugui, diu Simeone, no jugueu més.
Arribarem al 96 i encara no s'haurà servit el corna.
I continuarà l'idili de l'Atlético al Metropolitano, eh? Últims 27 partits, 25 victòries, 2 empats.
Increïble.
Els dos contra el Getafe.
No perden des d'aquell dia contra el Barça,
sí, sí,
al gener, eh? El
8 de gener del 2023.
Més d'un any sense perdre
a casa. El gol de Dembélé.
Sí, sí.
Sí, va. En curt, Lino per Memphis, aquest li volia tornar la pilota, acaba sortint per la línia de fons. Veurem si deixa encara una última acció d'atac pel Rayo. Soto Grado, dues pilotes al terreny de joc. S'ha acabat el partit, se'n va corrent cap al túnel de vestidors, com sol fer Simeone. 2-1 a guanyar l'Atlètic de Madrid, que empata punts amb el Barça. La classificació en suma 47, igual que el Barça, a 7 del Madrid, que juga demà, a 8 del Girona, amb els mateixos partits jugats.
Sí, senyor, 55 Girona, 54 Madrid, 47 Barça i Atlético, 42 Atlètic Club de Bilbao en cinquena posició. Així està la Lliga, queda només un partit perquè tothom hagi jugat els mateixos enfrontaments, que és el Getafe-Madrid demà a les 9 de la nit. N'estarem molt pendents a l'inici del Tu diràs, d'aquest Getafe-Madrid que posa al dia la Lliga de Primera Divisió. Gràcies, Puig, fins ara.
Fins ara.
Molló, vols afegir alguna cosa d'aquesta nit que hem viscut de futbol o no?
Bé, que jo crec que el millor del partit del Barça és la victòria i que m'estranyaria molt que els quatre primers no fossin els que hi ha ara. No sé en quin ordre, però que, vaja, dubto que l'Atlètic Club, per més que ho estigui fent, pugui arribar a lluitar fins l'última jornada o a situar-se a la quarta posició.
Sí, i anava a dir que suma-li que es poden distreure i il·lusionar-se bastant amb la Copa a Bilbao. Ja sé que els ha tocat l'Atlético a semis, però no, és una eliminatòria aquí durant el mes de febrer que els pots distreure una mica a la Lliga i que es poden ampliar aquestes avantatges que tenen tant Barça com Atlético.
Vaja, que si el Barça no fa el tonto, ha d'acabar entre els quatre primers.
Però... home, tant de bo, tant de bo.
Però aquest Barça és capaç de tot.
Sí, tant que sí. Ara en seguirem parlant. Gràcies, Molló, també.
Vagi bé.
Fins ara. Quin sopar dimecres que hem viscut? Ara el comentarem amb Toni Padilla, Laia Cervelló i Àlex Dalmas. Mira, abans de tirar la sintonia i arrencar com Déu mana, el tu diràs. Quin rival preferiries pel femení, Toni? Brand, Hacking o Ajax?
L'Ajax, pel que deies, perquè té motivitat i perquè, a més, és un rival senzill. És un equip que ho ha passat malament per passar el seu grup, amb el Bayern, amb la Roma... però bé, tindria gràcia, no? Per tant, crec que és el... que a més molta gent li faria gràcia, no? Tot el que sempre que hi ha Barça i Àlex es troba, crec que d'alguna forma atrau el personal.
Tu, Laia?
Jo estic una mica com el Toni. A més, crec que hi ha molt poca informació sobre el, segons quins clubs de nord d'Europa a nivell femení, i com a mínim l'Àjax és un club reconeixible, que crec que vendria entrades, que la gent aniria a veure, i que va per filosofia històrica del club, encara que sigui el masculí, i per cartell jo crec que és el més atractiu, no?
Va. Tu, del Mas, què?
I tant, no seré...
Si voleu mambo, voleu ja un rival atractiu, eh? Quarts, no,
és que, a més, el Barça femení està per grans coses i jo crec que la fotografia dels colors del Barça amb els de l'Àjax sempre venen de gust, no? A més, si és el Johan Cruyff, sí, m'hi sumo.
Podria ser un doble enfrontament al Johan Cruyff, eh? El Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i el Johan Cruyff de Barcelona. Veurem si al final s'acaba jugant a Montjuïc o no, perquè, com ens explicava la Laia Coll, entre el Bar, els quarts de final de la Champions femenina, i el Johan Cruyff no té això habilitat. Montjuïc sí, però el Johan Cruyff no. Veurem què acaba decidint el club i veurem primer quin és el rival aquest dimarts dels quarts de final de la Champions femenina. Una competició que el Barça, per què no, podria tornar a guanyar aquesta temporada. 11:03, segueix aquest superdimecres de Ràdio Esportiva aquí a RAC1, aquest dimecres ja 31 de gener del 2024. Es tanca un mes de gener que ha estat horribilis pel Barça masculí, pel Barça de Xavi, però es tanca amb una victòria. Patida contra el Osasuna, seguint la tònica de la temporada, sense reacció, per mi, dels jugadors, després de l'anunci de Xavi de marxar a final de temporada, però a la postre, victòria, que no deixa de ser balsàmica i molt necessària també després de tot l'enrenou que hi ha hagut a les últimes hores. Segur que portarà una mica de calma i de tranquil·litat a l'equip, al club i també al famós entorn mediàtic i social que sempre envolta el Barça. Un triomf per la mínima amb un gol de Tigrinho, que avui s'ha estrenat com a blaugrana. Ara en seguim parlant aquí al Tu diràs.
Amb Aleix Pariser.
Bé, doncs, a veure, ara sí, amb la sintonia tirada, estem ja en temps de, tu diràs, 11 i 4 minuts. Abans de parlar del Barça Osasuna, ja em permetreu, avui hi ha un gran protagonista del dia, en sou conscients, no? Suposo, Marc Gasol, que ha anunciat que penja les bambes, en aquest cas, no les botes, les bambes de bàsquet. Em voleu fer algun comentari? Sé que a tu t'agrada molt el bàsquet, Toni, bé, sobretot pel tema familiar, com sempre expliques, segueixes la penya, però de Marc Gasol, de la figura, em vols fer algun comentari abans que sentim la conversa que hem mantingut amb ell aquest vespre, i després ja ens centrarem amb el Barça Osasuna,
Crec que és una història molt bonica, de com algú que en algun moment semblava que estaria, viuria a l'ombra del seu germà, ha aconseguit fer un camí propi, i que no s'hi ha recordat per ser el germà petit d'en Pau, se'l recorda per ser Marc, perquè ha aconseguit trencar barreres, allunyar-se d'aquella imatge en què el Pau el protegia, semblava que li obria els camins i escriu el seu propi camí, amb una vida que ha tingut moltes etapes, no? Recordo sobretot aquell primer que es ballo, que va arribar a finals i on es va presentar en societat, llavors el primer marca a la NBA i sobretot com llavors aconsegueix d'alguna forma trobar el seu camí fins també penjar-se l'anell i regalar-nos aquella fotografia històrica que és aquell All-Star, diria que a Nova York, en què el salt inicial el fan dos germans i el fan els dos germans Gasol, que va ser molt, molt bonic, i després els darrers anys doncs, ha fet una feina molt bona a Girona, on sembla que farà por. No, és molt bonic veure com a vegades com dos germans es poden portar bé, cadascú escollir un camí més diferent, no? Un Pau que ha quedat més arrelat als Estats Units i un Marc que ha acabat tornant a casa on té un projecte molt ben parit al bàsquet Girona. Així que em sembla una persona realment doncs admirable i una setmana molt bonica, perquè hem vist de tornar a casa el Riqui, hem vist el Marc que comença una nova etapa, i són una sèrie de jugadors que jo que tinc una sort d'aquella generació, que vam començar a veure la NBA de matinada, i vèiem el Michael Jordan, i vèiem aquests jugadors, i ens semblaven realment marcians. Recordo anar a veure un entrenament al 92, era un nen amb el pare meu a portar, que no podíem aconseguir entrades pels Jocs Olímpics, però un entrenament per veure'ls, no? I veure els Magic i companyia, i dic, hòstia, sí, semblaven realment marcians, semblaven una cosa diferent. I de sobte, uns anys després, eres adolescent i quan tornaves a casa després d'unes copes et posaves la NBA i hi havia catalans jugant i fent-ho bé. I aquí estaven els germans Gasol, estava el Riqui i altres que havien sent, el Raúl López, el Navarro, i per tant, doncs, gent que forma part ja del relat històric del nostre país.
Més enllà de la jornada de futbol i de bàsquet, que avui hem viscut també al Palau Blaugrana, sens dubtes el nom del dia, Marc Gasol, ha anunciat que es retira, ho ha fet en un acte a Barcelona, al Cinema Texas, al carrer Bailén de Barcelona, acompanyat d'amics.
El lloc que ha escollit ja diu molt qui, perquè ha escollit el Cinema Texas, que és un lloc també que és un model de ciutat, un lloc recuperat pels veïns i per les veïnes, sí, de la Vila de Gràcia, i ha escollit aquest lloc. Això ja diu molt de quin tipus de persones Marc Gasol. Sí, té molt bon gust fins i tot amb això.
I ha escollit els companys de la Sotana, el Manel Vidal i el Moji, perquè li fessin bé una mica la glosa i la conversa inicial, no?, distesa que han fet, i després ja sí, els periodistes hem pogut fer tot tipus de preguntes, no?, del per què, dels motius, de què farà a partir d'ara, de quins records té de tota la seva trajectòria. Acaba de fer 39 anys, Marc Gasol, els va fer dilluns, té un palmarès increïble, campió de l'NBA amb els Toronto Raptors, campió del món amb la selecció espanyola, campió d'Europa, dues plates olímpiques, té dues plates en Jocs Olímpics amb la selecció espanyola, una Lliga CB que va guanyar el Barça també, i una ULEP amb la que es va a Girona, entre d'altres guardons individuals i col·lectius que també s'han anat enduent al llarg de la seva carrera, com All-Stars o MVPs, entre altres. Avui s'ha acomiadat, com dèiem, en aquest acte, i després hem pogut parlar amb ell uns minuts. Avui el Tu diràs, tenim el gran protagonista del dia, que és Marc Gasol, després d'anunciar que penja les bambes, tanca la cistella. Hola Marc, bona nit.
Què tal, bona nit.
Com t'agrada dir-ho?
A mi m'és igual, es tanca una etapa, sens dubte.
T'has retirat, ja està, no hi ha marxa enrere? Sí, eh?
Sí, retirat.
Ho tens claríssim.
Claríssim, si no em fotria tot aquest merder, si no ho tingués claríssim, tio.
Quan prens la decisió?
Comencem a treballar en el vídeo a final de novembre. Comencem a treballar, però jo crec que la decisió està presa molt abans, simplement que no vull verbalitzar-la o no estic d'acord amb ella o hi ha una part de mi que vol lluitar-hi, però la decisió està presa abans.
I era un tema més físic, que tot comença a pesar, tants anys de professional...
Tot està desgastat, ja els coixinets de tot arreu estan ja desgastats i mentalment vol altres coses. Ja et dic, al final, per ser esportista professional, amb 39 anys, jo crec que és complicat. S'han de donar moltes situacions i a mi jo tinc ganes d'altres coses, d'altres reptes.
Podries seguir jugant per això, si ara t'ho proposessis?
Necessitaria un procés d'adaptació, però no m'ho plantejaré. No crec que fos... Crec que no podria.
Però has tingut propostes per seguir jugant?
Sí, però això ja et dic... No és important.
T'ha costat prendre la decisió, això sí, després de tants anys de viure pel bàsquet?
Sí, m'ha costat molt perquè m'agrada molt el bàsquet, m'agrada molt competir, m'agrada molt formar part de grups humans que es preparen i es formen per guanyar partits, i ara estava en un, ja dic, més fer-ho a un equip com el teu propi, no?, de Girona, doncs encara li donava més pes a tot això, però ja està.
Amb què et quedes? De la part més bona del bàsquet, amb què et quedaries?
Amb els amics, amb la gent que he conegut. És que és l'hòstia, la comunitat del bàsquet és molt guapa. Està molt guapo el... per al final és molt pur, i em quedo amb els amics que he fet durant tots aquests anys. I no em parlo només del ring de professional, parlo també doncs, de jugar 3x3 a Calafell quan tenia 15 anys, 14, 13, doncs m'anava allà perquè era el meu dia a dia. I això per mi és el bàsquet, no? I el moment que això ja de mi se'm desapareix, doncs és una altra cosa.
Això ho seguiràs fent o no, per això?
No puc moure ara mateix, no estic ni per pàdel. Ara mateix haurem de fer un procés per poder fer alguna cosa. Però un 3x3 encara podria fer, sí.
I amb la part dolenta, el pitjor record que tinguis de la teva carrera, que també has dit durant la presentació, sí, que forma part del Marc Gasol?
Sí, i no ho visc com algú negatiu, els moments difícils, jo ho veig com algú positiu i que s'han d'afrontar i s'han d'acceptar.
Algun que et marqués? O que ara recordis?
No podria dir un, així en concret, com també em costa molt dir-te un de bo, perquè n'hi ha molts, i el mateix amb el dolent.
Del bo has parlat de l'ascens amb el Girona, no?
Sí, que... també, òbviament, com a especial, no? Com a dir, hòstia, un tio que és president, es posa a jugar, l'equip puja, és especial. Amb com a moment dolent... L'etapa aquella del Barça, que has de sortir, i tota aquesta incertesa, amb 20 anys, doncs, bueno, és difícil, perquè un jugador de 20 anys que s'ha de formar vol jugar. La necessitat, no? Al final, la formació, si estudies molt però no fas l'examen, et falta aquesta part, no? El jugador jove ha de jugar. I jo m'havia format al Barça des de petitet, aquell moment de sortir, aquesta inseguretat, que després es converteix en algo molt positiu, perquè vaig a un lloc que és molt bo i ja no miro enrere, doncs aquell moment potser d'incertesa sí que, ostres, em va generar una mica d'angoixa.
Tres preguntes molt ràpides. Millor entrenador?
No, és injust perquè he tingut la gran sort de tindre molts, tio. Pesic, per exemple, em va ajudar moltíssim perquè és ell qui em fitxa pel Barça a la primera etapa i després em fitxa també a Casballo, i a dia d'avui tinc una superrelació amb Pedro Martínez també, Lionel Hollins va ser espectacular, en Sergio Scariolo, la Montse Peris, que és una entrenadora de la base del Llor, va ser la primera entrenadora que jo vaig tindre, que tenia sentit el que em deia. Miguelito López Abril és un superentrenador que vaig tindre, que ja no està entre nosaltres.
Bona memòria, eh?
Bueno, és que són gent que m'ha marcat molt, al final són gent que forma part de la meva personalitat i que moltes de les eines que ells m'han anat donant, i algunes sense saber-ho, doncs em serveixen avui en el dia a dia.
Un company? Ja sé que també serà injust, però...
Un company...
Un parell de companys, que diguis, mira...
D'aquí, Víctor Sada, d'aquí de... d'Espanya, amb Víctor Sada, que és un de generació del 84, que doncs la base, no?, vam fer tot el procés junt i és especial això sempre, que comparteixes molt i sobretot moments aquests d'inseguretat, no?, de portar maletes amunt i avall d'avions, autobusos i autobusos a magatzems, i d'Estats Units amb Mike Conley. Sempre t'has de portar bé amb els bases, és molt important, però un pivot tindre bona relació amb els bases.
Molt bé. Recordes el teu últim partit?
Sí. Sí, a Vitoria, jo contra Vitoria, clar.
Tens imatges, d'aquell partit?
Sí.
I el percebies com l'últim? Has explicat durant aquest comiat, sí?
Sí. Sí, jo sabia que era molt probablement el meu últim partit. O sigui, no ho havia decidit del tot, però dic, tal com em trobo ara mateix i on vaig, molt probablement sigui el meu últim partit.
Molt bé. El teu comiat el girat al voltant d'una pregunta, te la faré a tu ara. Okay. I ara què?
Ara tranquil·litat. Ara tranquil·litat, estar present, ja et dic, ser millor pare, millor fill, millor marit, millor amic, que al final tota la feina que fas en el dia a dia no et tregui tot això, no? Que al final és per mi el realment important és estar allà.
Més enllà de dirigir el bàsquet Girona, a la base, n'has parlat moltíssim, no? Que et fa il·lusió veure els nanos, les nenes que pugen jugant a bàsquet. Et formaràs com a entrenador? T'agradaria ser entrenador? No sé si de primer nivell o de la base, en algun moment?
No ho sé, segurament algú faré... Però no amb l'objectiu, no l'objectiu de jo fer d'entrenador, sí per entendre més el món de l'entrenador i per on passen, i sobretot intentar millorar el seu dia a dia. Les condicions dels entrenadors i entrenadores són molt dolentes. És molt vocacional, entrena a hores intempestives, no poden viure d'això. Llavors, si aconsegueixo doncs, millorar la seva situació, doncs estarà molt bé.
I dues coses per acabar. La primera, et tornarem a veure amb Open Arms o amb alguna iniciativa solidària com aquesta?
Amb l'Òscar tinc molt bona relació. Avui tot just parlàvem junts i amb gent que formava part d'aquella missió també hi segueixo parlant. Tindrem relació amb ells, segur. No sé si serà mitjançant una missió, si seran actes, no sé com serà, però jo sempre que puc col·laborar amb gent que vol ajudar i que són apassionats i que són valents i que van en contra potser d'altres... mentalitats, doncs em sembla molt coherent. També s'ha de millorar la situació en què estem en altres àmbits i en això estem tots plegats.
Molt bé. I acabo amb Ricky Rubio, bon amic teu, tu avui protagonista, ell ahir dimarts tornant-se entrenant amb el Barça. Què vas sentir, què vas pensar quan vas veure aquelles imatges?
Content de veure'l feliç. De veure'l botar la pilota... no, d'aquesta relació tan bonica que el bàsquet t'aporta, doncs content de tot això.
I tant de bo pugui tornar a jugar, no? I veure el Gaudí sobre la pista, també.
Si el Rick està content i gaudeix, tots gaudirem, sens dubte.
La salut mental és un tema important, el bàsquet Girona també, no? Suposo que això s'ha de posar ja...
psicòlegs a la base i el primer equip, sí, clar. Sí.
Marc, molta sort, gràcies per tot el que ens has donat i felicitats per la carrera.
Merci, moltes gràcies.
Això és el que ens ha dit Marc Gasol avui, després d'anunciar la seva retirada de les pistes i del bàsquet professional. Moltes qüestions més enllà del bàsquet, eh? Open Arms, ell hi ha participat, la salut mental amb el seu bon amic Ricky Rubio i, com ara explicava, ja està present al bàsquet Girona i, evidentment, ha d'estar present en l'àmbit professional, no, de l'esport, és importantíssim ara mateix, jugadors, entrenadors, tothom ha de tenir algun psicòleg o alguna persona amb qui parlar per poder sobreviure a aquesta pressió de la qual tant anem parlant, perquè això lliga amb el que ha passat, no, amb Xavi Hernández aquests dies, no, dient que hi havia molta pressió a l'entorn, no, i bueno, que l'ha acabat afectant, perquè pel que sabem s'ho ha passat molt malament Xavi Hernández, no, aquests últims mesos en què hi ha hagut tantes crítiques, no, al joc del Barça. Bé, tot plegat lliga una mica, però volíem començar aquest Tu diràs avui especial en aquest Superdimecres Esportiu escoltant una de les veus del dia, com és Marc Gasol, avui que ha anunciat la seva retirada. Què en deies, Laia, mentre escoltàvem la conversa, que t'havia arbitrat o què?
Sí, no me'n recordo com va ser, perquè jo era petitíssima. Igual estic parlant d'abans del 2000, que feien com una mena de competició a Sant Boi de Llobregat, òbviament, entre escoles, i crec que els equips que vam arribar a la final, el premi era que t'arbitrava o Pau o Marc Gasol, no recordo qui dels dos era. Jo
I vas arribar a la final? Vas arribar a la final amb l'equip?
Crec, és que tinc un record molt, molt, molt difús i jo diria que sí, la veritat. Si em preguntes, sí.
Sí, i us van arbitrar un dels dos, no?
Sí, recordo veure'l i que estava per allà i de més, però no recordo més. Però sí, a Sant Boi de Llobregat, que s'hi deixa veure bastant, la veritat.
Una gran persona, en Marc Gasol. Tant de bo li vagi molt bé en aquesta nova etapa que ja ha engegat, com a president del bàsquet Girona. Primer va ser president jugador per pujar l'equip de l'Eport a l'ACB i ara que el bàsquet Girona està consolidat, encara no ha salvat aquesta temporada, però sí consolidat a l'ACB, es vol dedicar a formar jugadors i, com ens deia a l'entrevista, no descarta formar-se també com a entrenador per poder algun dia dirigir des d'una banqueta, de moment bàsquet base, que és el que més li agrada, fer feliços als nens i a les nenes. Gran persona, en Marc Gasol, que tingui molta sort, de veritat. Mira, parlant de Girona, ja que el Marc Gasol està ara al bàsquet Girona, ja sabeu que el divendres de la setmana que ve, dia 9 de febrer, a RAC1 celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio i ho farem fent una ruta per tot Catalunya. De fet, el Tu diràs se n'anirà a Girona, divendres de la setmana que ve, 9 de febrer. RAC1 on tour. Farem el món a RAC1 des de Lleida, la competència i el Vostè Primer des de Tarragona, al versió RAC1 des de Barcelona a la carpa del Sir Raluí, se'n va el Clapés i companyia, i el 9C amb la Vallonesta i el Tu diràs amb servidor, el dia 9 de febrer ens anarem a Girona. Serem al Centre Cultural La Mercè de Girona, allà al barri vell, al Rovell de l'Ou de Girona, amb tot l'equip del programa. I a més, durant tot el dia 9 de febrer, buscarem l'oient que més en sap de ràdio del país. Podríeu ser vosaltres? En sabeu molt de ràdio? Parlo de ràdio històrica, de tota la història de la ràdio, i de RAC1, dels 24 anys de RAC1. Busquem això.
No, ara, Toni, crec que tindríem un nivell alt, però impossible ser els que més...
Doncs farem el concurs del segle, el divendres 9 de febrer, amb el Xavi Puig i l'Eduard de Batlle. Triarem oients a Lleida, amb el Basté, i farem un primer concurs. Oients a Tarragona, amb la competència i el Vostè primer, i farem un segon concurs. Oients aquí a Barcelona, el Sir Raluí, que vagin a veure el versió RAC1, i farem un altre concurs del segle. I oients de Girona, el Tu diràs, qui vingui al Centre Cultural La Mercè, podrà participar a aquest concurs del segle, que estem buscant l'oient de ràdio que més en sap del país. Si entreu a RAC1.cat, allà hi ha un banner publicitari, i allà, si hi cliqueu, hi ha doncs, una petita... com es diu, per inscriure-us, un formulari, hi ha un petit formulari per inscriure-us, i allà us podeu inscriure si ho voleu venir, en el cas del Tu diràs, a Girona, a fer aquest concurs del segle. Els guanyadors de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona es trobaran el dia 13 de febrer aquí a RAC1, a l'estudi de RAC1, i competiran per ser l'oient que més en sap de ràdio del nostre país, en aquest concurs del segle que engeguem el dia 9 de febrer en aquest RAC1 On Tour que farem per tota Catalunya. Per tant, pel que fa al Tu diràs, recordeu, serem divendres 9 de febrer al Centre Cultural La Mercè de Girona per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El primer que arriba, el primer que seu, obrirem portes a quarts de 8 del vespre. I a més, tot aquell dia, 9 de febrer, la programació, a banda de sentir-la per la ràdio, també la podreu mirar en directe a RAC1.cat, perquè emetrem amb imatges tota la ràdio que farem On Tour, a la xarxa Més i, en el nostre cas, a la televisió de Girona. Però el món a RAC1 l'oferirem des de la televisió de Lleida, des de Tarragona també, a la televisió local de Tarragona oferirem a la competència i al Vostè primer, i des de BTV a Barcelona oferirem en directe el versió RAC1. Per tant, tele i ràdio per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb aquest concurs del segle. Una acció que es farà amb el suport de la Diputació de Girona, pel que fa al Tu diràs, i la col·laboració de Torrons Vicenç, Mons Interiors, Cellers Masset, Restaurant l'Assaig 1901 i Gosby. No us ho perdeu, 9 de febrer, RAC1 On Tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1 presenta No ho sé, i Tu diràs, des de Girona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2 quarts d'11 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Vallonesta, i de 2 quarts d'11 a la 1, Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, podreu veure-ho en directe a RAC1.cat i a Televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1 On Tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1, tots som 1. Amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant l'Assaig 1901 i Gosby. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
RAC 1.
Marc, el telèfon!
Ja l'he sentit, el telèfon!
Què passa, que no l'agafes?
Què vols, que estiri el braç? Passa mal!
Ah, sí. Te'n fan arribar el...
Dóna ordres que vagin fent lloc a la galeria per l'últim premi que m'han donat. I de passada que retapissin tot, perquè aquest paper de paret no convida gens amb aquest últim premi.
De dilluns a divendres, a la una, Vostè primer, amb Marc Giró.
De veritat, t'ho digues, tan cansat això d'estar reconegut en vida?
RAC 1. Tots som 1.
Benvolguts senyors de BP. En nom de la RAE acceptem la seva petició d'incloure BPR com a sinònim de fer les coses més senzilles i de donar més avantatges.
BP llança la seva nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres, tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPR.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
RAC més 1 Podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
10, 12, 15, 46 i 48. I els sols, el 9 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament 2:15 de la nit, aquí seguim amb Àlex Almàs, Toni Padilla i Laia Cervelló. Deixeu-me que us expliqui que quan tanquem tertúlia, avui tenim un de vintage, per tant, personatge vintage del món de l'esport dels anys 80 i 90, amb el Damià López. No sé si ho coneixereu o no, si us agradarà o no. Avui trucarem amb el Damià Veselin Vujović. Us en recordeu o no?
Sí, paraules majors. Sí,
paraules majors, eh? Barça d'handbol, anys finals del 80 ja. Sí, finals del 80, ho dic bé, 88. Sí, crec que va arribar al Barça el 88. Sí, sí. Guanya la primera Copa d'Europa de la secció d'handbol, el 91, amb aquell equipàs que tenia el Barça de Valero Rivera. Doncs avui Veselin Vujović, el barba, la barba, no? Li deien la barba, perquè sí, tenia aquella barba frondosa.
Montenegrí.
Sí, senyor, Montenegrí. Doncs avui, per tancar...
Tot i que va arribar com a iugoslau, perquè encara existia iugoslau.
Sí, el Metaloplàstica era el seu equip d'handbol, no era la Jugoplàstica, sinó el Metaloplàstica, i jugava amb la selecció de Iugoslàvia. De fet, va guanyar un or als Jocs Olímpics de Los Angeles 84. Sí, sí, van ser medalla d'or als Jocs Olímpics. Avui el trucarem amb el Damià López per recordar també històries d'aquell Barça d'handbol mític, no?, amb Josep Lluís Núñez, amb Valero Rivera i amb molts d'altres. Ara, però, una mica de Barça de futbol, que avui ha guanyat amb un gol de Tigrinho.
A veure, la mínima la posa per De Jong, De Jong a la frontal, De Jong la posa a l'interior de l'àrea, a l'esquerra per Cancelo, l'alcancelo, la centrada, la rematada, i gol, 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 arriba i Moldra, 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 gol, 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 tu Tigrinho!
Muy feliz porque ha tenido ocasiones, no ha estado acertado en esas ocasiones, no ha tenido la fortuna y hoy por fin es un futbolista que lo intenta, que trabaja, que va en profundidad, nos va a dar, ya lo he dicho muchas veces creo, pero que nos va a dar muchas cosas. Muy, muy positivo hoy el gol de Vitos. La reacción en cuant a intensitat, agressivitat, en cuant a tensió en el joc, crec que és molt bona. Jo crec que ens hem de quedar amb això. No només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de 10. De 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per acabar de la millor manera, i aquest és el camí. Els jugadors donant-ho tot, reaccionant, que necessitàvem aquesta reacció, i crec que per això que és encertada la decisió. Crec que la gent està unida al barcelonisme i això és el que buscàvem, no?
Una mica de resum del que ha dit Xavi Hernández fa només una estona, a la sala de premsa des de l'estadi olímpic Lluís Companys. Mira, ha tornat de Montjuïc la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola.
Què tal? Bona nit.
Bé, bona nit.
Tenim per aquí també el Roger Saperes, que ha seguit el partit des de la redacció de RAC1. Hola, Saperes.
Hola, Pariser, bona nit.
Què tal? Bona nit. Sumeu-vos aquí a la taula. Primer, la informació que deies, Marta, males notícies per Ferran Torres. No?
Sí, 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 s'ha lesionat el bíceps femoral de la cuixa dreta i pel que ens diuen apunta a un mes de baixa. Per tant, ara mateix, si no retalla terminis, està descartat per jugar a l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Nàpols. Però ens diuen això, que a veure com es va sentint aquests dies i a veure què passa, però ara mateix apunta un mes de baixa.
I han acabat tocats alguns jugadors, en principi no sabem que sigui més
greu. S'havia dit
però...
que era més qüestió de cops. Sí que és veritat que a Lamine Yamal hem vist que es tocava molt la zona dels adductors, a veure com evoluciona les pròximes hores, si demà es queixa un cop facin l'entrenament de recuperació a la ciutat esportiva... A veure si ja en sabem alguna cosa més, però Xavi ha enviat un missatge tranquil·litzador pel que fa a Lamine Yamal, a Araujo i Cancelo.
Bé. Déu-n'hi-do com està el Barça. No? Quan tot et va malament, tot et va malament. Però bé, el partit i el que ha dit Xavi Hernández. Tu has vist la reacció, Àlex, què t'ha semblat avui al Barça després de tot l'enrenou que hi ha hagut a les últimes hores?
Jo no he vist massa reacció. És veritat que jo crec que l'hem d'avaluar amb el pas de les setmanes, no? I això ho veurem a llarg termini o durant els partits que venen, però no he vist una gran reacció, no ho he apreciat, no he apreciat gran canvi tampoc ni en l'actitud ni en el joc. Per mi ha estat un partit normalet. És veritat que talles la sagnia del... tornes a sumar 3 punts, talles la sagnia sobretot dels gols encaixats, no? Perquè el Barça els dos últims partits a casa havien encaixat 7 gols, li havien xutat 19 vegades. I avui encara una miqueta menys. Per mi la primera part és fluixa, i és fluixa perquè tornes a tenir al davant un equip que se't posa en defensa de 5 i el Barça té problemes per atacar la defensa de 5, no? Per mi un dels problemes d'aquest Barça és que confon la paciència amb la lentitud, no? I avui que hi havia un mig al camp de 4 migcampistes per les circumstàncies, no? perquè Ferran s'ha lesionat al principi, ha entrat Fermín i per tant tenies 4 migcampistes molt purs i que podies tocar, i tot i així el Barça continuava jugant a molts tocs, no? M'ha donat la sensació. Per tant, té circulació moderada. Ja sabem que d'un contra un no anem gens sobrats, que només Lamine i poca cosa. De fet, la primera part acaba amb només 2 regats bons del Barça. Si tu no tens circulació, si tu no tens desequilibri individual, és molt difícil generar joc, i és el que li ha passat a la primera part. També crec que, jo no sé si és per angoixa, per a fi de bé, o perquè tenen ganes de tirar el partit endavant abans d'hora, però jo, per mi, el Barça acumula molta gent a l'última línia, a camp contrari, a l'últim terç, no? Moltes vegades hi ha els 3 atacants, els dos mitja puntes, fins i tot el pivot, i això fa que, si estàs tu i està la teva marca, és a dir, està el teu rival, hi ha molt pocs espais com per poder desequilibrar i trobar els espais, no? Per tant, això, coses bones, la segona part ha millorat, veure el creixement de Lamine Yamal, que em sembla espectacular. És veritat que té 16 anys, és veritat que hem d'anar a poc a poc, tot el que vulgueu, però també és veritat que ara mateix és el millor jugador de l'equip, el que més et genera i d'alguna manera confirma que ell li va al rock and roll, perquè quan les coses es posen grises, doncs ell tira bastant de l'equip. Veure que Pau Cubarsia està confirmant tot el que s'imaginava d'ell en el futbol formatiu.
T'he llegit al teu compte de Twitter que has al·lucinat amb el partit de Cubarsia, no? Que no fallava una passada, no?
Bé, primer de tot en pilota, però també sense pilota, eh? És a dir, és el segon partit que encadena sense fer ni una sola falta i sense que el sobrepassin cap vegada. Segon partit. I en pilota és que tot el que fa té sentit, és a dir, no negocia res, no hi ha absolutament cap passada que no tingui sentit, no? Si pot anar endavant, progressa. Si va endarrere o va al costat, és perquè vol atreure la pressió o perquè no té res per davant que li millori la passada, no? Però, és a dir, té una clarividència en pilota i una rapidesa trobant la millor opció realment brutal, i estem parlant d'un altre juvenil, no? Per tant, em sembla espectacular. I després, Vitor Roque, a mi m'ha agradat. A mi m'ha agradat la seva entrada, primer de tot perquè una de les conclusions que ens deixa el partit, no, és que Xavi sembla que d'aquí fins al final anirà amb aquest patró de joc, que és el 4-3-3 amb el quadrat a dins, en el que el lateral per part esquerra es desplega, etc, etc, i que hi ha molts rivals que al Barça li contrarresten amb certa facilitat. L'entrada de Vitor Roque, encara que sigui per perfil de jugador, sí que ha canviat tàcticament una mica l'equip, no? Hem passat de jugar amb un migcampista amb algú que ja no anava dins el quadrat, sinó que anava al costat de Lewandowski, i això ha generat coses. Jo crec que havia jugat 2-3 estonetes i s'han fet fins i tot bromes de Vitor Roque, i em sembla un jugador amb virtuts molt interessants, no per al Barça, per qualsevol equip, eh? Em sembla un jugador superdinàmic, em sembla un jugador que té allò que... Jo tenia un entrenador que deia que quan veies un jugador que tenia sang als ulls és que tenia gol, li veig a Vitor Roque, i després que, ostres, es col·loca molt bé entre centrals, no? Per mi no és casualitat que el gol, la jugada crec que comença amb ell i l'acaba amb ell, sí. Que l'expulsió sigui sobre ell. no sé, em sembla que és un jugador que no estem parlant de Romario, però...
I que té 19 anys, eh?
Però que té...
Exacte. Els fa ara al febrer.
Exacte.
Que els fa ara, no? Més a més, clar.
Però que té una mobilitat a l'alt que l'equip li pot anar molt bé i que s'ha d'aprofitar.
Ah. Laia, tu quan l'has vist en directe? Comencem per aquí, Vitor Roque, Tigrinho, el protagonista del partit. Què t'ha semblat?
Doncs m'ha agradat més que els últims partits. Sí que és cert que li havíem vist que li faltava una mica de punteria i avui, com a mínim, amb aquest gol. I també és cert que en un partit que... pràcticament estava adormit, veure que apareix una persona que marca un gol, que es fa d'alegria, d'il·lusió, de ganes de jugar, m'ha sobtat amb un dia en què està Montjuïc, que ha estat bastant dur, la veritat, perquè veient el partit, l'actitud dels jugadors, la dinàmica, no sé, a mi avui el partit em deixa bastant freda, i és de les poques coses que avui dius, bueno, juntament amb la Lamine Yamal, per descomptat, i amb Fermín, que dona una mica d'esperança i de il·lusió amb el que pot venir. Jo crec que com deia l'Àlex ara, crec que hem sigut una mica injustos a nivell dels memes que corren per internet i tot això, i de fer la burla fàcil a un jugador abans que comenci, i crec que ho pot fer bé, la veritat.
Toni, què? Tigrinho.
El temps dirà.
El temps dirà.
Segurament els precedents no ajudaven, ni el preu pagat ni els precedents ajudaven a crear un entorn per acollir-lo bé, no? Perquè en el passat hi han hagut operacions al Brasil d'algunes d'elles dubtoses, bé de lluny, i ara com els Kerrisons i companyies, que vas arribar jugadors del Brasil en què tenies la sensació que es pagaven sobrepreus i els jugadors llavors no rendien. Però bé, estem parlant d'un noi que arribava havent debutat a la selecció absoluta del Brasil. Això t'havia de donar una mica de garanties, però al final és cert que gairebé ningú mira la Lliga del Brasil a Grau, llavors veus quatre resums a YouTube, arribes amb un sobrepreu en un context en què tothom es pregunta per què no s'inverteixen en altres jugadors, en què la pregunta lícita és si realment cal fer la inversió en aquest futbolista quan tens a Marquiu. Llavors, crec que de fet és que és compatible poder dir que és un molt bon davanter, però també poder dir que potser en tal com estava, doncs preferiria que li donessin més minuts a Marquiu, que és el que defenso ara mateix jo. Si de sobte el Tigrinho comença a marcar 2-3 gols i demostra que és superlatiu, doncs òbviament no ens rectificarem i direm que no, però el context ja no ajudava a rebre el bé, i el fet de que s'hagi revelat amb el gol parla bé també de la seva fortalesa mental, perquè ja òbviament li haurà arribat, doncs, que hi havia aquest cert rum-rum de si havia arribat una mica fora de forma, si no s'adaptava, que què passava. El Barça és molt exigent i tenim una gran capacitat d'aixecar els altars ídols i fer-los caure amb la mateixa velocitat, no? Quan va arribar va ser fins i tot ridícul, utilitzant el terme més modern, el hype que es va crear. Va ser una mica... va semblar que arribava realment aquí,
exagerat, sí.
A la barreja entre Pelé, Neymar, Sócrates i Zico, i un doctor boig havia fet una barreja i sortia el jugador per ser perfecte. Es va com inflar una mica el globus, i a sobte va estar dos partits que no jugava, i ja passàvem a ridiculitzar-lo i a dir que era un jugador que no tocava. No és només la tendència dels temps de viure més ràpid i opinar més fàcilment amb les xarxes socials. Crec que vivim en una sobreexcitació al barcelonisme que provoca això, que hi ha una gran necessitat de tenir ídols, de tenir alegries, d'intentar passar pàgina, i això porta, doncs, a viure amb una inestabilitat emocional que segurament tots en som víctimes i tots cometem errades, no? I crec que també ahir, d'alguna forma, Vitor Roque en va ser víctima de que quan va arribar semblava se'l veia inflar massa, i després dels primers partits que no entrava, quan entrava feia poca cosa, doncs de sobte semblava que ja el volíem cremar. Paciència com tot, si és fort mentalment i té oportunitats, segurament demostrarà la seva vàlua, i al final és el que hem d'acceptar, és que és molt estrany que el Barça arribi un futbolista que sigui dolent. Els que arriben són bons, el dubte és si són prou bons per ser titulars al Barça, és el que ha de demostrar. Avui ha fet un pas endavant, tot i que jo segueixo pensant que si la cosa està tan fotuda econòmicament, jo sincerament m'agradaria veure més a Marquiu.
I no haver-te gastat potser 30 més 31. Potser.
O gastar-te en una altra posició.
72 segons, he comptat. Des que entra al camp fins que marca són 72 segons. No està malament, no? A vegades ho destaquem de Marguiu el dia de la Tia Bilbao. I avui
sí,
ho ha fet Vitor Roque.
Avui ha estat bé. Ha estat bé, i sobretot això que deia la Laia, no? Que és que estàvem adormits, anestesiats, gairebé necessitàvem que algú sacsegés per despertar de la letàrgia que estàvem vivint a Montjuïc, i la veritat és que ha donat una mica de llum al partit i ha salvat els mobles directament, perquè si no arriba a ser per ell, no sé pas què hagués fet avui al Barça, i coincideixo bastant amb el que deia tant l'Àlex, amb les possibilitats que pot tenir Vitor Roque, com el que deia el Toni, no? Perquè al final és la importància del context el que també fa que analitzis d'una manera o d'una altra l'arribada d'un jugador, i és veritat que donades les circumstàncies econòmiques del club, no oblidem que Vitor Roque al final s'avança el seu fitxatge perquè s'ha lesionat Gavi i perquè pots fer servir un article de la normativa econòmica de la Lliga per poder-lo avançar, perquè si no tampoc ho podries fer perquè no tens el marge suficient per fer-ho, no? I aleshores en aquestes circumstàncies i veient també les estones que havia jugat Marc Guiu, també fa que et preguntis per la necessitat, no? de l'arribada d'aquest futbolista, i sobretot perquè quan es concreta, quan es pacta i quan s'acorda és l'estiu passat, enmig d'un una planificació esportiva una mica que sí que és veritat que s'acaba només gastant momentàniament els 3 milions i mig que costa Oriol Romeu, però per exemple des del cos tècnic s'havia posat molt el focus en que s'havien de gastar les garrofes en un mig centre de garanties que suplís la baixa de la sortida de Sergio Busquets, i això no es va, diguem que els milions es van dedicar a altres coses, no? I aleshores Si tens en compte tots els contextos, també fa que et miris d'una manera o d'una altra l'arribada d'un jugador d'aquestes característiques, i més tenint en compte que el seu representant és André Curí, que ha estat involucrat en tantes operacions, diguem, dubtoses en el passat blaugrana, tan criticades per aquesta junta actual, curiosament. Per tant, tots els elements s'han de tenir en compte i s'han de posar sobre la taula.
Doncs el que anava a dir, que tampoc ajudava l'embolcall amb el que venia, el fet de que André Curí ha participat en d'altres operacions, al marge de la de Neymar, que era un jugador indiscutible, doncs que han estat, per dir-ho així, més dubtoses. Jo crec que també ens situa una mica en quina és la realitat, no?, de Vitor Roque, perquè havia escoltat també Alexandre Matos, que era el director esportiu aquí a RAC1, en uns documents, és el nou Ronaldo. Hòstia, no. No té res a veure amb aquest jugador. Ronaldo era un fenomen, era, jo, és la cosa més bèstia que he vist, la seva aparició des de Messi, no sé, una cosa rutilant. Jo crec que estem parlant d'un jugador que pot ser un molt bon davanter pel Barça, un gran rematador segurament, però no és un jugador d'aquest perfil. Jo crec que el partit d'avui ens situa una mica en quina és la realitat, i m'ha agradat veure també l'energia, com ara estàvem comentant aquí, que ha posat en el partit, no? Perquè sembla un Barça apagat, trist, i en canvi ella ha sigut com, bum! Hòstia, un tio que té ganes ara de menjar-se el món, de marcar, de sortir, això sí que ho té. En els primers partits va tenir oportunitats i no va marcar, però aquesta energia que hi posa, com a mínim, no sé, potser és que el llistó el tenim molt baix, però...
No, i dit això...
En tot, en general,
i
però...
I dit això, tant de bo, o sigui, tant de bo que comenci a endollar gols com els d'avui, que li comencin a caure de les butxaques, que ho faci molt bé, això serà una gran notícia pel Barça, perquè el Barça, precisament, un dels grans mals que té aquesta temporada és la manca de gol i les hores baixes que travessa el golejador estrella, que és Robert Lewandowski. Per tant, o sigui, s'ha de celebrar, o sigui, si Vitor Roque comença a tenir continuïtat, endavant i benvingut sigui, perquè és que tenint en compte les circumstàncies que estan acompanyant de cara a porteria al Barça aquesta temporada, en fi...
És que el partit d'avui ha estat
molt dur,
per això...
La primera part,
no? Sobretot. Sí, bueno, la segona part una meravella, Osasuna es queda amb 10 durant bona estona,
sí,
no sentències,
sí,
no ha estat... Sí, molt lligant al que dèiem abans, segueixo molts cops quan escolto Xavi tinc la sensació que explica una realitat diferent o exagerada, i que encara ha parlat en termes molt més positius de l'actitud dels futbolistes. Jo entenc que es podria dir normalitat que després del que ha passat l'equip estava estabornit i que l'equip reaccionarà, segurament era important, però sempre m'han passat durant molt aquest any, m'ha passat molt que quan parlava ell amb el que havíem vist sempre em donava la sensació que ja puc entendre que protegeix el seu projecte als jugadors, però que parla d'una realitat molt diferent. Una primera part ha costat molt d'en passar i no semblava un equip ferit o reaccionat o unit o amb empenta. Ha estat realment una processó. El partit jo l'he viscut fent de professors a un màster a la Blanquerna de periodisme esportiu, aconseguit que teníem classe, i els he fet als alumnes un exercici de mirar el partit i havien d'escriure durant el partit. Només dono un exemple, ha hagut un moment que hi havia més de 10 alumnes que a les seves pantalles preferien mirar un Iran-Síria de vuitens de final de la Champions Asiàtica, de la Copa d'Asia, i estan mirant més el partit aquest que el Barça.
Dur, però ara el Barça Osasuna, els he posat.
Sí, tenia una pantalla que el Barça Osasuna.
El professor ets tu?
Jo,
no m'estranya.
Els
infles al cap.
I l'Iran, què tal era?
Ha anat a penals, està molt bé. I clar, hi ha hagut un moment que jo que em soc un mal, ho seguia, però només els alarmes al mòbil. Mira, dic, estan mirant.
Ah, perdona, Síria és la d'Héctor Cooper, que ha fet història. I avui ha palmat els penals.
Però aquest, és a dir... El nivell de malaltia que tenen aquests nois i noies de que els hi agradava el futbol, i a un moment que preferia mirar una altra cosa.
Quants en tens a la classe?
Avui algú ha fet campana. però són 40, però...
40?
Són 40, crec que 41, o sigui, avui han vingut 36. Sí, sí.
I preferíem veure l'Ira...
10 de 36.
Sí, sí, sí. I en general...
No te l'has mirat ni tu ni jo, l'Ira Sídia.
I parlant amb tots, i el descans, tots deien, no estic malament, no, la visió era molt negativa, i alguns han vingut amb la samarreta del Barça, clar, segur, ja, vull dir... És...
Això ho permeteu, eh? Val.
Llavors, per això dic...
Toni,
amb el que paguen.
Ja, ja, també és veritat.
Admira diran perquè els hi pugis nota, jo crec. No, jo vull dir res, això no hi ha que és un passió.
Allò que s'aprenen els noms dels jugadors per impressionar Toni Padilla, eh?
No, però
Toni, has vist,
és
un bon, és, com es diu el lateral dret, suplent.
Però escolteu, ara fem conya, però és un bon exemple que 40 persones han vist una cosa i després tu sents l'entrenador del Barça i potser ell és molt més conscient de la dificultat que suposa guanyar partits, de l'exigència del calendari, si en això em puc estar d'acord, de les lesions, de que el rival, a vegades, no el posem a sobre la taula, i el rival juga a futbol, i els equips cada cop són millors. Hi ha molts condicionants que fan que sigui molt difícil guanyar el món del futbol. Però igualment, jo intento ser empàtic i mirar-m'ho objectivament, i el que ens explica Xavi a vegades a la sala de premsa, a mi, els últims mesos, M'ha desquadrat.
Jo avui he tingut la sensació una mica que Xavi ha explicat el que volia veure, no? Perquè segurament aquesta reacció és el que donava sentit a la decisió que ell pren, no? Si tu dius, me'n vaig perquè estic convençut...
Clar, és que si avui surt i diu, no, la reacció ha sigut...
És a dir, coi, llavors tot el que... Te'n vas per no res, no? Jo crec que ell tenia aquesta sensació de voler viure això perquè ell explica que se'n va perquè l'equip reacciona.
Com si tingués el discurs fet d'abans, ja, i de dir...
Però això li ha donat tigrinyo. Si el Barça queda 0-0, sí, no hagués pogut fer el mateix discurs, no crec, no?
No, però crec que, doncs mira, aprofitant la victòria per explicar-ho així. Jo tinc moltes ganes de que ell pugui acabar bé, de que li vagi bé, de que si acaba marxant ho faci de la millor manera, i si és la Champions ja ni t'explico, de reconèixer-li a Xavi que ell va agafar un equip i jo crec que l'ha fet jugar en alguns moments molt bé, però també crec que en aquesta temporada ens hem perdut en aquesta evolució que ha volgut fer de l'equip i que no li ha acabat de sortir i que crec que ens hem estancat, i crec que aquí Xavi no ha sabut ni trobar la tecla ni explicar-nos què és el que li passa a l'equip, i crec que seguim en aquest punt.
No, perquè la primera part, per què s'encalla Dalmas? Tu expliques d'alguna manera? Tu que veus més futbol, que entens més el futbol, per què s'encalla? Per què li costa tant?
Jo us diré la meva opinió. Jo crec que ataca malament. Jo crec que hi ha coses que no fa bé. Us ho deia abans, no? Per mi és un equip que juga lent. És un equip que té poca circulació. És com si el Barça tingués...
Perdona, tens Gundogan, Frenkie i Pedri. Ara, sí, ara ja no hi ha excusa, no?
A veure, tens molt bons jugadors, però això no vol dir que juguin ràpid.
Ja, ja.
Jo veig a l'equip moltes vegades que és com si tingués... tant l'obsessió, entre cometes, de no perdre pilotes, que moltes vegades juguen més segurs del que tocaria per al joc, no? És a dir, avui tenies un rival que et deixava la iniciativa i la part del camp, i et jugava amb defensa de 5. Allà has de pujar una mica el risc, has de jugar menys contactes, i veia el Barça que tot el que feia les circulacions, si tenen criteri, les circulacions, però esclar, si les fas lentes, no serveixen de res, perquè al final el rival t'acaba basculant. Jo crec que jugar valent, crec que ja sabem que la part de dalt, doncs el desequilibri és el que és, i si no t'entrava a la min poca cosa, perquè tots els altres buscaven la combinació per dins, i després que jo crec que ocupa malament les alçades, crec que es col·loca, t'ho deia abans, no? Jo crec que posa massa gent a dalt. Moltes vegades tu mires el Barça i, o tu veies a l'equip i veies Osuna amb una defensa de 5 i tenien al costat 5 del Barça. És a dir, en lloc de tirar-te cap endarrere i intentar treure'ls cap a fora i llavors entrar en profunditat, crec que atacar malament, i al final no és gens fàcil, perquè atacar un 5-3-2 o un 5-4-1 és dels sistemes més difícils que hi ha, i més a les primeres parts quan encara no estàs desgastat. Però bueno, és una cosa que n'hi hem vist diverses vegades, aquest Barça, no?
És el problema futbolístic que va arrossegant, no?
I crec que a vegades potser aquest patró, ara parlava, no?, el Roger, de la primera temporada de Xavi, perquè per mi té molt mèrit, perquè per mi allà sí Xavi ajuda l'equip a guanyar una lliga, canviant el sistema i potenciant certs jugadors que fins llavors no s'havien trobat. Penso en De Jong, penso en Busquets, que havia estat molt superat i passa a estar protegit, penso en Balde, penso en Dembélé, fins i tot, que el millora.
Gavi,
allà, bueno, però Gavi, allà sí que ajuda l'equip a tenir un patró de joc, aquest que estem veient. I ara, i aquesta segona temporada, sí que és veritat que quan es buscava l'evolució, doncs no acaba de trobar. I com que l'equip segueix jugant de la mateixa manera, també els rivals saben com desactivar-te, no? Crec que... Jo ho veig així. Jo crec que és una suma de factors que fan que el puguis contrarrestar.
12 minuts i la mitjanit. Fem una pausa i ara seguim, eh? Hem d'acabar d'escoltar algunes opinions. Per exemple, avui hem anat a buscar la veu del soci, una magnífica secció que s'havia fet durant molts anys, i avui hem enviat el nostre estudiant en pràctiques, el Marc Gironès, perquè parlés amb alguns socis a la sortida de Montjuïc i expliquessin una mica com se senten, què en pensen de tot el que està passant. Ara el sentirem. I també us explicarem alguna intenció que té el club de cara al relleu de Xavi el 30 de juny. Aquí el Tu diràs de seguida.
RAC 1.
Del 2 al 4 de febrer torna el Llum BCN. Vine al Poble Nou i als entorns de la plaça de les Glòries des de Meridiana Marina fins al parc del centre del Poble Nou. Hi trobaràs instal·lacions de llum d'artistes nacionals i internacionals i d'estudiants de la ciutat. La llum a través de l'art, el disseny i l'arquitectura. Vine al Llum BCN. Ajuntament de Barcelona.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit. A casa o al gimnàs de la cantonada, apunta-t'hi ara. Gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Demà és l'últim dia. Basic Fit.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ja tornem a ser aquí. A veure, hola, Marc Gironès.
Hola, bona nit.
Què tal? Avui el nostre estimat Marc Gironès, després de 3 mesos de pràctiques, el Tu diràs, plega. És l'últim dia. Fins al gener tenies les pràctiques, no?
Sí,
demà, exacte. Demà o de febrer ja pots anar a fer el que vulguis. T'ho has passat bé?
Sí.
Sí. Hòstia, quins dubtes.
No, l'activitat com a tal, sí. Vull dir, el partit ha estat...
Jo et deia les pràctiques.
Ah, sí, sí. Les pràctiques, sí. I tant. Després sí, en antena ja parlem. Però, sí,
són dels que ha fet campana.
Avui, també el tens, el màster? Sí, molt bé, molt
bé. És el que ha fet campana.
Però ha fet campana no, per fer un exercici...
Tenia excusa, que m'han enviat allà a la muntanya màgica.
Clar, un exercici meravellós. Al camp no t'ho has passat bé?
No, bueno... Sí, què vols que et digui? Sí, ha estat bé.
Va, perquè al final ha acabat guanyant el Barça.
Sí.
Va.
Sí.
I a veure què has recollit? Explica'ns una mica, Marc.
Doncs bé, com deies, mira, aquesta nit han acabat el partit, hem sortit a les afores de l'Estadi Olímpic per veure què opina el soci i l'aficionat blaugrana de l'actuació del Barça avui contra el Osasuna i què en pensen de la decisió de Xavi sobre el debut golejador de Vitor Roque i els 3 punts, i hi ha qui no li veu gaire futur a aquest equip i que se li faran llargs aquests mesos i aquest tram final de la temporada.
Home, m'ha fet una mica de pena perquè els jugadors semblava que no sabien què feien, no reconec el Barça, m'he avorrit, és una mica trist.
Sí, una sensació com d'impotència, no? Que hi anaven i que acabem a l'últim minut amb 10 contra l'Osasuna, amb 10 guanyant 1-0, empotrats a la nostra àrea, doncs sí, no és normal.
N'hi ha altres que exculpen a Xavi i posen el punt de mira a altres persones.
No, que jo crec que Xavi no és el problema i que el fet de que ell hagi dit que se'n va, crec que pot provocar que tots tirin la tovallola una mica.
També és veritat que ja veurem com responen els jugadors. Ara, que ell se jugui com la setmana passada o el dia de l'Atlètic de Bilbao tota la temporada amb 4 juvenils és culpa de planificació esportiva, no del Xavi.
Dit això, deixem destacar els missatges de l'afició, molt propera amb l'entrenador, i això en pensen de la seva sortida al final d'aquesta temporada.
Em sap greu, per mi és un gran culer, i ho ha demostrat, i se l'ha criticat molt.
La línia del que diu el mateix Xavi també, aquesta seguidora, sí.
Exacte, finalment, després ja farem la ronda amb els tertulians d'avui, però els hem fet aquesta pregunta als aficionats del Barça en acabar el partit, i compte, perquè tenim dos protagonistes clars sobre qui volen que sigui el relleu del de Terrassa.
I ja, Braga, tema substitut, a qui li agradaria veure la temporada del Barça l'any que ve?
Si em dones un nom per escollir, et diria Guardiola,
crec que ell s'equivocaria venint al Barça, perquè va sortir com el que és, no? El número 1 i tornar a Barcelona per ell crec que seria un error. Si no és Guardiola, diria Luis Enrique. També crec que seria un error per Luis Enrique venir al Barça, perquè més o menys va sortir igual que Guardiola. Si hagués de buscar una solució fora d'aquests dos, et diria un Arteta, algú que conegui la casa sobretot, algú que sàpiga de què va Barcelona, de què va Catalunya, de què va la Masia, i que conegui una mica el club, que treballar a Can Barça és molt i molt complicat.
Ostres. Que m'agradaria, Pep Guardiola, però no vindrà. Clar. A partir d'aquí, quasi que et diria com és que no tenim entrenadors de la Masia que puguin pujar cap aquí.
Home, jo crec que tothom vol veure Guardiola, però és bastant complicat, llavors Luis Enrique.
Guardiola, Luis Enrique, diuen alguns.
Bé, no està bé que la gent tingui aquest paladar?
Sí.
No, una aspiració sí. De qui voldria, jo també. Jo també vull, a mi també m'agradaria.
No, sí. Però estic
d'acord en tot. Que voldria Guardiola, i estic d'acord en que Guardiola no ha tornat. Quan has fet un 14-19, jo crec que és molt difícil que tornis a... Hòstia, és pràcticament insuperable, allò ho has de deixar allà dalt. Però que la gent tingui aquest gust em sembla bé.
Mm. Com deia ahir el Pou...
No serà Pep Guardiola. No,
com deia ahir el Pou, primer anem a construir cap a on volem anar, i després a triar la persona adequada per fer aquest camí, no? Aquesta seria la idea. No sé si a vosaltres teniu algun nom al cap d'algun entrenador que creieu que pugui ser un bon relleu per Xavi Hernández.
Jo, posats a jugar, a mi m'agradaria García Pimienta.
García Pimienta.
Que és molt complicat, bàsicament, perquè la porta el va de fora. I si recuperem la roda de premsa prèvia al Les Palmes-Barça, doncs content no estava.
Seria però... molt més fàcil si García Pimienta continués sent l'entrenador del filial.
Però algú que coneix la casa, algú que coneix els joves, algú que és culer a socarrel, algú amb qui pots construir un projecte a llarg termini, que entenen bé el futbol, a mi m'agradaria abans que potser que em portar... A més tinc la sensació que el Barça no sempre ha acabat de funcionar quan portes algun entrenador consagrat amb experiència però que ve d'una escola diferent, que no ha acabat d'encaixar gaire. Llavors, posats a jugar, a mi m'agradaria algú que ha picat pedra i que coneix la casa, i penso que és un bon entrenador.
Val. Què en pensen del Mas i Cervelló? Ara en parlem, ara el Tertúlia. Ara en parlem. Gironès, molt bé, eh?
T'ha agradat?
Gràcies. M'ha agradat.
Gràcies.
Crec que t'aprovarem les pràctiques.
Sí.
Ara negociarem amb quina nota, però te les aprovarem. No. Ho has fet molt bé. Li podem fer un aplaudiment a Marc Gironès.
Gironès.
Gran pràctica. Molt bé. Descansa. Vinga, ara seguim. Ara seguim.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Soy el Kai Gündoğan, jugador del Barça.
Soy Caroline Graham Hansen, jugador del FC Barcelona.
Con la Fundación Barça vamos más allá del deporte.
Acompañamos a niños y niñas enfermos.
Prevenimos la violencia en las escuelas.
Ayudamos a encontrar trabajos a jóvenes en riesgo social.
Damos apoyo a personas refugiadas.
Yo voy más allá del deporte con la Fundación Barça. Sin pasión, por tu
conexión, te la ponía conscient que cuida la gent. Els competitius i comparatius parlen persones que fan coses bones.
Som Connexió, l'única operadora que et farà cantar a la dutxa.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC+1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som més 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
24.444. 2-4-4-4-4.
Sèrie
6-0-0-6.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11... Ben jugat.
RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament la mitjanit. Per cert, d'aquí una estona estigueu atents que si us agrada el trial, avui s'ha presentat el trial indoor de Barcelona, que es fa aquest diumenge al Palau Sant Jordi, doncs d'aquí una estona, aquí al Tudirà, sortejarem entrades per anar aquest diumenge al Palau Sant Jordi a veure en directe el trial indoor de Barcelona. D'aquí una estona, estigueu atents. Abans, Dalmas Cervelló, teniu algun nom que us vingui al cap al futur del Barça?
Home, algun en tenim. És difícil, eh? Perquè, a veure, per mi hi ha dos entrenadors que... per aquesta manera de jugar són els millors. Un és Guardiola i aquí coincidim tot, no? I per mi l'altre és Mitchell, però Mitchell voldríem no tocar-lo del Girona.
Bueno.
No tu el tocaries com si no hi hagués
jugat. Per mi és un entrenador espectacular per jugar d'aquesta manera, no? El Pimi, Pimienta també m'agrada. Em sembla una molt bona opció, eh? Però hi ha el condicionant aquest de, no sé, les relacions com estan, però em semblaria una bona opció. I després, però... és a dir, jo estic molt d'acord en que el punt número 1 és saber què vols fer, no?
A què vols jugar?
Si ara, no, a què vols jugar?